El govern espanyol demana que s'expulsi Israel de totes les competicions esportives. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'endemà de la cancel·lació de l'última etapa de la Vuelta, ahir diumenge a Madrid, per les protestes contra la presència d'un equip israelí a la prova, Pedro Sánchez no només reivindica les manifestacions pro-palestines, sinó que va un pas més enllà, Joan Bota.
El president del govern espanyol considera que, com es va fer amb Rússia, cap representant d'Israel hauria de poder competir en proves esportives internacionals. L'aplaudiment de Sánchez a les protestes d'ahir ha encès el PP, que lamenta la imatge que diu que projecta Espanya.
Madrid, Tània Tàpia.
Sánchez creu que cal ampliar el debat després del que s'ha viscut a la Vuelta i demana per a Israel el mateix tracte que es va aplicar a Rússia. No prendre partit, diu, és blanquejar Israel.
Hasta que no cese la barbarie, ni Rússia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
Per al PP, però, Sánchez és el responsable d'un ridícul internacional i l'acusen d'atiar les protestes per tapar les vergonyes internes com la corrupció.
I, mentrestant, des de Catalunya, el president Salvador Illa insisteix que Israel està perpetrant un genocidi a Gaza i retreu a la dreta que ho minimitzi.
Dic que el de Gaza és un genocidi i dic que les coses s'han de dir pel seu nom i sobte que els partits de dreta ho neguin.
Totes les reaccions al que va passar ahir a la Vuelta, inclosa la versió dels organitzadors de la prova, avui al Catalunya migdia, el dia en què Israel presumeix de la seva aliança amb els Estats Units.
Amb una visita del secretari d'Estat nord-americà, el ministre d'Exteriors de Donald Trump, Marco Rubio, a Israel, un suport que és fonamental pel govern de Netanyahu en un moment en què li creixen les crítiques de la comunitat internacional i quan Qatar demana sancions per l'atac israelí al seu territori la setmana passada.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Sancions que, a jutjar per les paraules de Rubio, no es produiran. El secretari d'Estat nord-americà ha passat de puntetes sobre el bombardeig israelià a Doha, mentre al seu costat Netanyahu ha avisat que atacaran on faci falta per eliminar els seus enemics.
Mentrestant, la flotilla Global Sumut torna a navegar cap a Gaza després d'uns dies aturada a Tunísia.
Israel manté que els tractarà com a terroristes quan s'acostin a Palestina.
Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem en plena crisi de l'habitatge la fractura social que genera el fet de poder heretar o no un pis.
El 70% dels joves no esperen rebre cap en segons dades de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que ha tingut accés a aquesta emissora. L'investigador en habitatge, Jaime Palomera, explica per què.
Això té a veure amb que ja hi ha una part important que s'estan criant en famílies on ja no hi ha propietat, o que els pares no esperen poder deixar el pis als fills perquè l'hauran d'utilitzar per tenir una residència, una jubilació, una pensió digna.
També atenció a aquesta xifra. Les onades de calor, sequeres i inundacions d'aquest estiu han costat a Catalunya 1.000 milions d'euros.
Ho quantifica un estudi de la Universitat de Mannheim a Alemanya que parla de 43.000 milions sobre el cost del conjunt del continent.
I a la cultura repassarem els premis Emmy de la televisió que s'han entregat aquesta matinada a Los Angeles i que hem pogut seguir en directe a Catalunya Ràdio.
I han triomfat Adolescència, d'Estudio i de Pit.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
A banda de tota la polèmica al voltant de la Vuelta, que ja hem sentit i seguirem sentint els pròxims minuts, què més ens deixa el món de l'esport avui?
La golejada del Barça 6-0 davant el València, el partit de Lliga al Johan Cruyff, amb noms propis com Fermín Bigolejador i Marc Bernal, que torna a jugar després d'un any lesionat. I també sabrem l'última hora de l'Espanyol Mallorca. D'aquesta nit, la transmissió del Tot Gira començarà 8:45 del vespre a Catalunya Ràdio.
Moment de saber com teniu la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general força tranquil·la. Això sí, hi ha un accident a la carretera C-65 que provoca retencions entre Cassà de la Selva i Quart en totes dues direccions perquè s'hi està fent pas alternatiu. Un carril tallat a la C-17 a l'altura de Lliçà de Vall en sentit nord per una altra col·lisió d'aquest matí no provoca retencions, però cal vigilar-hi. I a l'àrea de Barcelona, alguns trams de circulació molt intensa, estones lentitud a totes dues rondes en tots dos sentits.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Encetem una setmana que ens torna a portar l'estiu.
Sí, de fet, en les últimes hores ja hem tingut una mica de tast i es van superar amb molta claretat els 30 graus a punts de ponent. I allà on han quedat més curtes en les últimes hores les temperatures, efectivament, termòmetre cap amunt. Això serà, però, sobretot a partir de dimecres i dijous. Demà recula lleugera i transitòriament la temperatura, però a partir de dimecres i dijous sol o pocs núvols i calor. Això sí, aquest estancament demà facilitarà la presència de núvols baixos a molts sectors.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 6 minuts. Les protestes pro-palestines a la Vuelta estan agitant la política espanyola. El govern espanyol reivindica les manifestacions i Pedro Sánchez fa un pas més. Reclama ara que s'expulsi Israel de totes les competicions esportives. Davant dels seus diputats i senadors, Sánchez ha enfatitzat l'admiració i el respecte per les protestes a Madrid que van fer que es cancel·lés l'última etapa de la Vuelta. En canvi, el Partit Popular culpa Sánchez dels incidents i parla de ridícul internacional. Anem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Lluny de canviar el plantejament després del que s'ha viscut a Madrid, Pedro Sánchez va més enllà i demana ampliar el debat i que Israel rebi el mateix tracte que Rússia. Si no s'actua firme, s'estaria blanquejant el govern de Netanyahu.
Creo que las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales. ¿Por qué se expulsó a Rusia tras la invasión de Ucrania y no se expulsa a Israel tras la invasión de Gaza?
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Sánchez de no tenir límits i d'haver posat en perill la vida d'esportistes, públic i de la policia, i parla directament de violència política.
Se puede repudiar lo que ocurre en Gaza sin tener que caer en el antisemitismo o llegar a ser felicitado por un grupo terrorista. Es violencia política alentar desde el gobierno el sectarismo contra todos los ciudadanos. Es violencia política señalar nacionalidades.
Qui encara eleva més el to és l'expresident José María Aznar. Són declaracions a Telecinco.
Y ahora tenemos al frente del populismo corrupto e incompetente, además, a un animador de la calle borroca. O sea, de la violencia. Y eso es muy grave.
En la mateixa línia dura s'ha pronunciat la presidenta madrilenya. Ayuso creu que Sánchez no actua mogut pels drets humans, sinó per tapar les vergonyes internes, permetent imatges pròpies de la guerra dels Balcans. Ho ha dit a Es Radio.
Esto va contra la Vuelta Ciclista, va contra Madrid, va contra España y contra un presidente del gobierno que ha dicho: vosotros tendréis los votos, pero yo tengo las antorchas. Y se ha convertido ahora mismo en... se va a gobernar aunque perdamos las elecciones, que es el fascismo comunismo que representa este señor.
Davant de les crítiques del PP, des del govern espanyol, Fons de la Moncloa repliquen: ells amb els genocides, nosaltres amb les víctimes.
Doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a elevar el to i ha retret als partits de la dreta que minimitzin la massacre del poble palestí, que ha tornat a qualificar de genocidi. Tot i això, ha evitat referir-se directament a les protestes que ahir hi va haver a Madrid.
Dic que Bodegas és un genocidi. I dic que les coses s'han de dir pel seu nom. I dic que no es pot negar la realitat. I dic que quan hi ha 63.000 persones mortes, 250.000 persones en risc de desnutrició, molts d'ells nens, i gairebé 2 milions de persones desplaçades, això té un nom, i es diu genocidi. I sobta que els partits de dreta ho neguin.
Bé, doncs aquest migdia, qui ha parlat de tota aquesta situació i les protestes viscudes a la Vuelta ha estat el director general de la prova, vaja, els organitzadors. Isaac Vilalta, Javier Guillén, ha apuntat directament a la Unió Ciclista Internacional.
Sí, sí, respecte a la decisió de mantenir l'equip Israel en cursa malgrat les protestes, Javier Guillén s'ha limitat a dir que han seguit el reglament i ha assenyalat a l'UCI com a responsable final.
Con la UCI se habló para hacerle ver cuál eran los acontecimientos que se estaban viviendo y la UCI lo único que se le dijo: oye, aquí todo el mundo está preguntando, tienes que tomar posición. Y la Unión Ciclista Internacional tomó posición, hizo un comunicado y era la de mantener al equipo de Israel en carrera.
Més en clau política, Guillén ha valorat així el suport que ha rebut aquestes setmanes per part del govern espanyol.
La relación con el Consejo Superior de Deportes ha sido constante. Yo además tuve una conversación con la propia ministra. Hemos tenido los apoyos que necesitábamos, que es el Consejo entender que nosotros no podemos hacer nada, y el Consejo lo ha entendido siempre, y luego el Ministerio del Interior pues nos ha provisto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que necesitamos para hacer la carrera.
El director de la Vuelta admet que el que ha passat servirà per reflexionar i afegeix també que no afectarà la sortida del Tour 2026, que recordem es farà a Barcelona.
Bé, doncs aquesta escalada de tensió política que es viu a Espanya per els incidents ahir a la Vuelta ha agafat el nucli dur de la direcció de Junts per Catalunya reunida amb Carles Puigdemont a Waterloo, amb els diputats del Parlament, tots ells. Els juntaires han criticat la doble vara de mesurar del PSOE de Pedro Sánchez amb el suport a Palestina i la repressió, en canvi, que es va viure a Catalunya l'1 d'octubre. Enviat especial a Waterloo, Jordi Corbalán.
Unes jornades de treball de dos dies aquí a Waterloo que han començat amb crítiques a Pedro Sánchez. La portaveu parlamentària, Mònica Sales, li retreu que defensi a la carta el dret de manifestació.
La doble vara de mesura que tenen alguns, alguns que fins i tot avui alimenten aquestes protestes i aquesta manifestació, però que en el referèndum de l'1 d'octubre van avalar la repressió policial contra totes aquelles persones que pacíficament i lliurement vam anar a votar. El dret a manifestació no pot ser a la carta.
A les jornades de treball d'aquí a Waterloo, on Junts debat l'estratègia per consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa al Parlament, s'hi han afegit aquest matí la portaveu al Congrés Míriam Nogueras i el secretari general Jordi Turull. Són, al costat de Carles Puigdemont, els interlocutors a Suïssa amb el PSOE de l'expresident Rodríguez Zapatero. La pròxima reunió al país helvètic pot ser determinant perquè els juntaires acabin de decidir si abandonen del tot el suport al govern de Pedro Sánchez.
Ha parlat molt de Gaza i del que està passant allà per les protestes que hi va haver ahir a la Vuelta, però sobre el terreny, la diplomàcia dels Estats Units esquiva la polèmica de l'atac israelí la setmana passada a Qatar i l'insta a continuar intercedint per aconseguir la pau a Gaza. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, no s'ha saltat el guió i, malgrat l'augment de les crítiques i la pressió d'alguns països contra la guerra a Gaza, ha recitat l'argumentari israelià. Al seu costat, a Benjamin Netanyahu se l'ha vist del tot reconfortat. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Si Qatar esperava un gest de suport per part dels Estats Units, o si més no de condemna cap a Israel pels atacs de la setmana passada al seu territori, s'han quedat amb un pam de nas. Quan li han preguntat directament sobre l'intent d'assassinat de la cúpula negociadora de Hamas a Doha, Marco Rubio ha optat per girar full.
Estem centrats en què passa ara, què passa després, quin paper pot tenir Qatar per aconseguir un resultat que porti no només a la fi d'aquestes hostilitats, no només a l'alliberament de tots els hostatges, tant vius com morts, no només al desarmament i a l'eliminació de Hamas, sinó també un futur millor per al poble de Gaza, cosa que no és possible mentre Hamas existeixi.
El secretari d'Estat nord-americà s'ha alineat amb Netanyahu respecte de les condicions necessàries per a la pau a Gaza i fins i tot ha reconegut que segurament caldrà una operació militar, que ha definit com a concisa, per aconseguir que Hamas es rendeixi. Al seu costat, envalentit per una sintonia absoluta, Netanyahu ha assegurat que continuarà perseguint els líders de Hamas on faci falta.
Et diré quin és l'impacte de l'atac. Hem enviat un missatge al terrorista. Pots fugir, però no et pots amagar, i t'atraparem.
Paraules que de ben segur que han rebut malament a Doha, on s'està celebrant una cimera especial de països àrabs per, precisament, trobar una resposta conjunta a l'atac israelià de la setmana passada.
El govern espanyol anuncia una nova ajuda de 30.000 euros per lloguers amb opció a compra per la gent jove. El president espanyol Pedro Sánchez ha explicat que volen incentivar que els joves puguin viure en habitatges amb una protecció permanent. És la mesura principal d'un paquet d'accions que han de servir, diuen, per pal·liar la gran crisi actual, Sara Riera.
En els pròxims mesos també entrarà en vigor l'assegurança d'impagament de rendes per joves, amb la idea de donar més garanties a propietaris inquilins que lloguen a joves i ajudes d'uns 11.000 euros per als qui vulguin comprar en el medi rural. I perquè això tingui un abast de debò, vol seduir els governs autonòmics.
Hoy mismo vamos a enviar la propuesta ya formalizada a todas las comunidades autónomas con un compromiso claro. El gobierno de España triplicará el dinero que transfiere para hacer política de vivienda a todos aquellos gobiernos autonómicos que se comprometan a hacer lo mismo. Lo mismo.
Doncs en plena crisi per l'habitatge, atenció a aquesta dada. El 70% dels joves no esperen heretar cap habitatge, segons les últimes dades recollides per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que ha tingut accés a Catalunya Ràdio. Un escenari que marca un canvi profund i que anticipa que la gran fractura social dels pròxims anys serà entre les persones que heretaran un habitatge i les que no ho faran. L'investigador de l'IDRA, Jaime Palomera, ha publicat un treball que assenyala que anem cap a una societat de dues velocitats, en què el futur dels joves dependrà de l'ajuda l'ajuda econòmica que rebin dels seus pares.
Aquest estudi tira per terra la creença que la majoria de joves tindran un sostre segur tard o d'hora i confirma que la tendència a viure de lloguer es perpetuarà. En 15 anys, els preus de venda d'un habitatge han augmentat a l'Estat una mitjana d'un 58%, segons dades de l'Eurostat recollides pel Parlament Europeu. Ara, aquests últims estudis de l'IDRA confirmen que cada cop hi ha una part més important dels joves de Barcelona, 7 de cada 10, que ja s'estan criant en famílies que o bé no tenen un habitatge en propietat perquè els seus pares ja no se l'han pogut comprar, o bé que l'immoble que tenen l'hauran de vendre quan siguin grans per pagar-se la vellesa. Són declaracions de Jaime Palomera, Catalunya Ràdio.
Hi ha un mite que hem de trencar, que és aquesta idea de, no, tots els millennials i generació Z i els que vindran heretaran i, per tant, tindran la vida resolta. No, veiem que hi haurà una gran fractura entre aquells que heretaran i, per tant, viuran de rendes perquè podran posar pisos en lloguer i hi haurà una part cada cop més gran de la població que no heretarà i que haurà de treballar molt i molt, haurà de treballar cada cop més per poder arribar a fi de mes.
En el seu llibre El segrest de l'habitatge, Palomera concreta més que molts dels habitatges que heretaran aquests joves els hauran de compartir o estaran ubicats en zones deshabitades i, per tant, tindran un valor econòmic baix.
I un dels factors que s'ha sumat aquests últims anys a la dificultat per accedir a un habitatge és que una part del parc disponible s'ha reorientat cap a l'habitatge turístic. L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, diu que el 99% de l'oferta l'han pogut regular. El problema ara, denuncien, són els milers d'habitacions il·legals que s'ofereixen al mercat amb un ús turístic.
De moment n'han comptabilitzat 3.000, però asseguren que la xifra acabarà sent molt superior. El president d'Apartur, Enrique Alcántar, es pregunta per què l'Ajuntament de Barcelona no els inspecciona.
Avui dia l'Ajuntament de Barcelona s'ha assegurat que els apartaments turístics que apareixen a les plataformes només siguin els legals. I hi ha acords amb les plataformes que fan possible això. Amb les habitacions no ens consta cap acord d'aquest tipus. No?
Avui Apartur ha posat en funcionament una eina a la seva pàgina web perquè qualsevol ciutadà pugui denunciar de manera anònima qualsevol tipus d'habitatge il·legal.
Passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar posarem xifra al que costa a l'Estat espanyol tots els efectes meteorològics adversos que hem tingut, per exemple, aquest estiu.
Catalunya migdia.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial doncs és l'única forma de tenir llista d'alt.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Amb el patrocini de Banc Sabadell.
Professionals de la construcció i la reforma. A Obramat teniu tot el que necessiteu. Amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals. Obramat.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
Desperta't i torna a la rutina a preus de Black Friday amb els últims dies del Black Toscur de MediaMarkt. Prepara't per la tornada amb les últimes ofertes en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Catalunya migdia.
Passant gairebé 4 minuts d'un quart. L'impacte econòmic de les onades de calor, les sequeres o les inundacions d'aquest estiu a Europa és de 43.000 milions d'euros, 1.000 dels quals corresponen a Catalunya. Espanya, de fet, és de tots els països europeus el que té pèrdues més altes, Montse Poblet.
Són els càlculs que ha fet un equip d'investigadors de la Universitat de Mannheim, a Alemanya, en col·laboració amb el Banc Central Europeu. Han tingut en compte el balanç de danys que fan els governs després d'una catàstrofe, però també la reducció de productivitat que les onades de calor, les sequeres o les inundacions suposen pels diferents sectors econòmics. El que no s'ha comptat són les pèrdues provocades pels incendis, així que l'impacte l'impacte encara és més alt. Seri Schuschman és una de les autores de l'estudi.
Hem estimat que a causa dels fenòmens meteorològics extrems durant l'estiu del 2025, el valor afegit brut en aquesta regió serà inferior en gairebé 43.000 milions d'euros i en 126.000 milions fins al 2029.
En total, aquest estiu, 96 regions europees han patit onades de calor, 195 sequeres i 53 han estat afectades per inundacions. Espanya és, juntament amb Itàlia i França, un dels tres països on l'impacte econòmic dels fenòmens meteorològics extrems és més elevat. Parlem de 12.000 milions d'euros ara i, si les coses no canvien, podem arribar als 34.000 el 2029.
Doncs precisament per reduir les emissions de CO2 i de retruc les conseqüències del canvi climàtic, cada vegada hi ha més poblacions que apliquen restriccions en el trànsit i que posen en marxa una zona de baixes emissions. Aquest matí, per exemple, ho han fet a Girona, amb limitacions que sobretot afecten els conductors de fora de la ciutat que tenen vehicles sense etiqueta ambiental. Girona, Fèlix Martín.
Aquests vehicles de fora sense etiqueta tenen el marge de circular pel centre de la ciutat 24 dies l'any. Si ho sobrepassen sense permís, els poden sancionar amb 200 euros. Per evitar-ho, s'han d'apuntar un registre municipal i allà avaluaran si poden continuar fent-ho o cal que deixin el cotxe als afores. Aquests últims dies ja s'hi han apuntat més de 200 persones. Encara que el grau de contaminació sigui baix a Girona, l'objectiu és reduir d'un 6,9% les emissions de CO2 el primer any, segons el regidor de Mobilitat, Isaac Sánchez.
El nivell de contaminació de la ciutat no és elevat, no tenim un problema greu d'emissions contaminants i, per tant, hem pogut aplicar unes restriccions més o menys toves.
No hi ha controls específics en el trànsit, però sí que des d'aquest matí hi ha 20 càmeres que llegeixen les matrícules. Les restriccions a la zona de baixes emissions a Girona s'aplica de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre.
Però no només Girona. Sabadell també ha posat en marxa avui la seva zona de baixes emissions, que restringirà la circulació dels vehicles més contaminants al centre de la ciutat. L'Ajuntament compleix així la normativa europea que obliga les ciutats de més de 50.000 habitants a aplicar aquestes restriccions per tal de millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació acústica. Manel Laborda.
El consistori estableix un termini d'adaptació fins al 30 de novembre. A partir de l'endemà s'aplicaran les sancions per a tots els vehicles que no estiguin autoritzats a circular-hi. La zona de baixes emissions funcionarà de dilluns a divendres, en dies laborables, per tant, de 7 del matí a 8 del vespre. Els vehicles que podran circular lliurement per aquestes zones dins d'aquests horaris són els que tinguin el distintiu ambiental B, C, Eco o 0.
Més coses, el permafrost del Pirineu és més complex i més dinàmic del que es pensava fins ara. Científics catalans han descobert que hi conviuen dos tipus de sòl congelat, un de resistent, capaç de mantenir-se fins i tot en contextos més càlids, i un altre de molt més fràgil, que té risc de despreniments. Viella, Pau Rovira.
Són els resultats provisionals de les quatre perforacions fetes fins ara a Grau Roig, a la Pica d'Estats, Andorra i aquesta setmana al Besiberri Nord, a la Vall d'Aran, que confirmen que l'escalfament global està afectant aquest sòl gelat, però també que el permafrost és més divers i complex. Ho explica el professor de la Universitat de Barcelona, Marc Oliva, que també és autor d'un dels estudis.
Un permafrost que és més complex, més dinàmic, aquesta distribució del sòl congelat, podem tenir permafrost en un context inclús més càlid que l'actual. Hem de pensar que en aquests nuclis de gel que tenim per sota terra és probable que encara resisteixin, tot i que les temperatures, en el cas del Pirineu, continuïn pujant.
L'altre tipus de permafrost, en canvi, és més fràgil.
Llavors aquest és també el que més ens interessa per fer-ne el seguiment, perquè si està molt proper a la superfície és el que ens dona aquest tipus de processos que causen riscos en el Pirineu, com poden ser les esllavissades, les caigudes de pedres, els despreniments.
Els resultats definitius d'aquesta recerca es coneixeran d'aquí a un any.
Nova tanda de converses entre els Estats Units i la Xina per intentar arribar a un acord que salvi TikTok del tancament en territori nord-americà i que rebaixi les tensions comercials entre tots dos països. La trobada es fa a Madrid i és la quarta en quatre mesos que es fa en ciutats europees per evitar que la relació entre els dos gegants es trenqui definitivament. Però no s'espera que hi hagi cap progrés definitiu, Cèlia Cernadas.
Veurem. Segurament Washington el que farà és ajornar l'ultimàtum perquè el propietari de la xarxa social xinesa es desfaci de les parts del seu negoci que ha fet respecte als Estats Units. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, es mostrava així de prudent abans de la reunió.
La nostra contrapart xinesa ha vingut amb una actitud molt agressiva. En aquests moments no estem disposats a sacrificar la nostra seguretat nacional per una xarxa social. Però crec que en el pacte sobre TikTok estem a prop de resoldre el tema. N'hi ha d'altres que no estan resolts.
A banda dels recels de seguretat que els planteja TikTok, l'administració de Donald Trump vol que la Xina deixi de comprar petroli a Rússia per ofegar així el règim de Putin i forçar-lo a aturar els atacs contra Ucraïna, si no demana als socis de l'OTAN que imposin arancels del 100% a la Xina. Madrid és qui patrocina aquestes converses i en aquest context el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, s'ha reunit també amb els seus homòlegs xinesos i americans. Els ha recordat en un context d'amenaces contínues de Trump la transcendència del vincle comercial entre la Unió Europea i els Estats Units.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45 de la tarda. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha triplicat els vots a les eleccions locals d'ahir a l'estat del Rin de Nordwestfàlia, tot i que la CDU del canceller Merz guanya a les ciutats més grans. L'avanç del partit xenòfob és destacable perquè el Rin del Nord és el land més poblat i és la part occidental d'Alemanya on tenia fins ara menys ressò. Berlín, Oriol Serra.
Les eleccions municipals i comarcals celebrades a l'estat federat més poblat d'Alemanya han constatat que l'extrema dreta, encarnada per Alternativa per Alemanya, l'AFD, també guanya espai a l'oest del país. Al Rin del Nord-Westfàlia, on hi viuen 16 milions d'habitants, l'AFD ha triplicat els resultats obtinguts als anteriors comicis i se situa a la tercera posició pel que fa al suport electoral. Els motius d'aquest èxit electoral de l'AFD tenen més a veure amb el malestar econòmic en un moment d'estancament de l'economia alemanya, molt afectada per la caiguda de les exportacions i, evidentment, per la inflació. Factors ideològics com la xenofòbia convencen amb més facilitat que mai una part de l'electorat afectat per la frustració derivada d'una caiguda important de la capacitat de consum. Malgrat tot, val a dir que la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU del canceller Friedrich Merz, s'ha consolidat com la principal força electoral al Rin del Nord-Westfàlia, seguida d'un partit socialdemòcrata, l'SPD, que novament ha perdut suport electoral. Els verds i els liberals han estat els partits més castigats en aquestes eleccions locals.
Es disparen les intervencions de material falsificat del Top Manta a Catalunya. Entre els mesos d'abril i agost d'aquest any s'han intervingut 139.000 articles amb un valor al mercat de 26 milions d'euros. És un import que duplica el de l'any passat, segons dades de la Guàrdia Civil. El cos armat adverteix que els manters són l'últim esglaó de xarxes internacionals. Caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Sí, bon dia. És el balanç d'una cinquantena d'actuacions a una vintena de municipis catalans. Aquests operatius han permès no només desarticular punts de venda i emmagatzematge, també treure a la llum, per primera vegada, un entramat criminal que s'extenia més enllà de Catalunya. Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
Catalunya no serà ni un territori còmode ni pensa ser un hub de falsificacions pel conjunt del món. No ho és, no volem que ho sigui i no ho serà.
El general Pizarro, cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, subratlla que cal conscienciar els compradors sobre el veritable perfil dels venedors.
Vamos a romper la idea del pobre inmigrante, ¿no? O el pobre mantero. No. De pobre nada. Vienen a hacer la campaña de la uva, en este caso la campaña de la manta a España, y regresar después del verano a sus países de origen, donde se llevan lo recaudado para seguir viviendo el resto del año, muy dignamente.
Fruit d'aquestes intervencions, hi ha 2 detinguts i 100 d'investigats.
I la mortalitat per accidents de trànsit a l'estiu es manté estable si ho comparem com l'any passat, però l'AP7 es converteix en el gran punt negre de la xarxa viària catalana. I és que aquest any hi han mort 12 persones. Són el doble que durant tot l'any 2024. A Barcelona, Sara Canyete.
Des del Servei Català de Trànsit destaquen que el nombre de morts a la xarxa viària catalana aquest estiu es conté, que baixa especialment, ho fan 14 punts percentuals entre els col·lectius vulnerables, ciclistes, motoristes i vianants, però que, en canvi, un gruix important d'aquestes defuncions es concentra entre joves de 25 a 35 anys. Uns accidents que estan molt repartits pel conjunt de la xarxa viària, però aquí continuen posant l'accent en l'autopista AP7. En el que portem d'any ja hi han mort 12 persones, és el doble de les 6 que es van produir al llarg de tot l'any passat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Però sí que és objecte nostre del desig reduir aquesta sinistralitat a l'AP7 i contenir-la com a mínim durant aquest any.
Per seguir lluitant contra la sinistralitat a les carreteres, el govern ha doblat el pressupost de 5 a 10 milions d'euros i entre les mesures que entraran en vigor es reforcen els controls de velocitat amb un segon helicòpter radar i diversos drons.
D'aquí un minut seran 2:15. Arrenca a l'Audiència de Barcelona el judici contra dos homes acusats de matar-ne una altra a ganivetades dins del metro de Barcelona l'any 2023. La víctima va morir a l'andana de Mercat Nou després d'un intent de fugir dels agressors. Els dos acusats, que s'enfronten a 16 anys de presó, han afirmat que van agredir-lo en defensa pròpia. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Tot i que els dos processats, que són germans, declararan al final del judici el magistrat abans de tancar la sessió, però els ha volgut preguntar si es consideren o no autors del crim.
Sí, sí, reconozco que yo sí la apuñalé, pero fue para defenderme. Mi inocencia, declaro mi inocencia.
Segons la Fiscalia, la disputa va començar dins d'un vagó de la línia 1, la vermella, entre les estacions de la Torrassa i Santa Eulàlia, on van baixar tots tres. La víctima ja havia rebut una ganivetada al comboi, però un dels processats n'hi va clavar dues més a l'andana, que van ser mortals. L'advocada dels dos acusats, però, assegura que la víctima era un sicari que tenia l'ordre de matar un dels nois dins del vagó i, de fet, li va clavar una ganivetada al pulmó, que va ser greu. La lletrada ha lamentat que s'esborressin les imatges de l'interior del comboi.
I d'un judici a un altre, perquè es reprèn el judici per tràfic d'exàmens teòrics pel carnet de conduir en unes autoescoles de Tortosa. Hi ha una dotzena d'acusats en un cas que porta molts anys d'instrucció i que es va començar a jutjar el novembre de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
El judici es va suspendre aleshores per la petició de les defenses d'anul·lar bona part de les escoltes amb què es va destapar el cas. Finalment, però, se n'han deixat algunes fora. La primera testimoni del cas, que ha declarat avui, una treballadora dels centres, ha detallat com es gestionaven les classes especials, sobretot a la comunitat xinesa.
Se ponían los datos del alumno, sí, y el número de psicotécnico y se enviaba. Se pagaba una tasa. Con relación a los chinos, no entraba nadie en la autoescuela.
Los chinos no entraban en la autoescuela.
No.
Pero sí se examinaban a través, sí, de la autoescuela, ¿no?
Sí.
El cas es va destapar fa 13 anys. Segons la Fiscalia, les autoescoles de Tortosa oferien cursos intensius per aconseguir l'aprovat de l'examen teòric de conduir de forma exprés. Les proves que es donaven als alumnes coincidien amb els de la prova oficial de la DGT, que aconseguien de forma il·legal. La majoria de clients provenien d'altres comunitats i molts no sabien ni català ni castellà, però tots aprovaven pagant entre 1.000 i 1.500 euros. Fiscalia i Advocacia de l'Estat demanen penes d'entre 12 i 5 anys de presó. En total són 11 persones acusades de delictes continuats de suborn, falsedat documental, mental, pertinença a grup criminal i blanqueig de capitals. El judici s'allargarà fins a l'octubre.
Passant 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura, que avui encapçalarem pels Emmys.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión
plus. Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión plus.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Hem sortit per viure el primer dia d'escola des d'una escola. Adrià, et venia de gust venir cap aquí o no?
Sí, per veure els meus amics.
Tu estàs contenta?
Sí, no, perquè em feia pal.
Què em estàs dient en anglès?
Hello, how are you? What are you doing?
Oh! Oh.
Hello, how are you? What are you doing?
I'm doing a radio show live from your school.
Un futur periodista que m'estava demanant el micròfon.
Correcte.
Què em vols explicar?
Res.
Home!
Volia cantar.
Ah, què vols cantar?
Res.
No, home, no. Quina cançó t'agrada més a tu?
Ninguna.
De 4 a 7.
Radio Show Live.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
A nombre de la humanitat, gràcies per existir.
Aquest és un cachondo.
Catalunya migdia.
passant 4 minuts de dos quarts, dèiem que començaríem parlant dels Emmy, per tant, premis per sèries.
Being the head of Continental is the only job I've ever wanted.
The Studio, juntament amb The Pitt i Adolescència, han estat les grans guanyadores dels Premis Emmy de la televisió. La comèdia sobre els estudis de Hollywood s'han dut 13 premis, els últims 4, els més importants, en la gala d'aquesta matinada a Los Angeles, Marc Garriga.
La gran sàtira de The Studio ha demostrat que Hollywood es pot riure de si mateix. El seu creador, Seth Rogen, s'han dut premis com a actor protagonista i director de la sèrie, per on han passat tòtems com Martin Scorsese, Ron Howard o Olivia Wilde. En l'apartat de drama, la sèrie mèdica de Pitt ha confirmat l'èxit d'audiència i s'han dut 5 dels premis principals, entre els quals el de millor actor protagonista per a Noah Wyle, que l'ha dedicat a tots els que treballen en els serveis mèdics d'urgències.
To anybody who's going on shift tonight or coming off shift tonight, thank you for being in that job. This is for you.
Pel que fa a les minisèries, Adolescència ha arrasat amb 8 Emmys. Aquesta nit ha guanyat en totes les categories en què estava nominada, com ara en la de millor actor de repartiment, on ha triomfat Owen Cooper, que s'ha convertit en l'actor més jove, 15 anys, a guanyar un Emmy. La gala ha estat sorprenentment apolítica i només s'ha sortit del guió quan l'actriu jueva Hannah Imbinder, guanyadora de l'Emmy a millor actriu de repartiment per Hacks, ha cridat Palestina lliure en el seu discurs. Altres sèries que també han rebut premis destacats són Separación, El Pingüino, Somebody Somewhere, Andor o Slow Horses. I per plataformes, la guanyadora ha estat HBO Max.
I no deixem de parlar de sèries, aquestes que hem explicat són les que ja recullen premis perquè ja fa temps que estan en antena, però en tenim d'altres que arriben noves.
Yo soy Max. Y soy un superviviente.
Per exemple, aquesta que sentim. Netflix estrena aquesta setmana la que podria ser la nova Casa de Papel. Els creadors d'un dels èxits més grans de la plataforma presenten ara El Refugio Atómico, que és una de les novetats destacades de la setmana a les plataformes, però n'hi ha més.
Sí, Alex Pina i Esther Martínez Lobato volen repetir l'èxit de La Casa de Papel amb aquesta nova sèrie sobre un grup de multimilionaris que es refugien en un búnquer davant l'amenaça d'un conflicte global sense precedents. Les tensions, els secrets inconfessables, els enfrontaments s'alimentaran durant 8 episodis d'un escenari claustrofòbic del qual és impossible escapar-se. Entre els habitants del Refugio Atómico hi ha Miren Ibarguren, Natàlia Berbeque, Montse Guallar i Alicia Falcó. També a Netflix arriba dijous Black Rabbit, protagonitzada per Jude Law i Jason Bateman, una sèrie sobre dos germans enfrontats pels deutes de joc d'un d'ells. A més, aquesta setmana tornen l'spin-off de The Boys, Gen V, a Prime Video, el thriller periodístic The Morning Show amb Jennifer Aniston a Apple TV+, i Futurama, el clàssic de l'animació de Matt Groening, el creador dels Simpson a Disney Plus. Entre les pel·lícules d'estrena destaquen Ciudadanos Soberanos, un thriller sobre l'extrema dreta dels Estats Units a Movistar Plus a partir d'avui, i el documental Bye Bye Tiberias a Filmin divendres sobre l'actriu palestina Hiam Abbas, coneguda per Succession i com afronta ella el conflicte a Gaza. Aquesta nit, per cert, 3Cat estrena el nou docu-reality de Joan Pera, 8 coses a fer abans de morir, on aprendrà, per exemple, a fer formatge o a ser pilot de ral·lis.
Ai, ai, ai. Espero que ningú la acompanyi.
Està viu, et confirmo que està viu.
Sí, és un pas endavant. Deixem les sèries i ara parlem de literatura.
Andando a caso, consideravo, girando per strade vuote.
Perquè arriba a les nostres llibreries L'aniversari, la novel·la d'Andrea Baiani, que va guanyar el Premi Strega 2025. És el premi més important de les lletres italianes. L'escriptor italià aborda el tabú de la família com a institució intocable, a Montse Camps.
Sí, el protagonista és un home ja adult que sobtadament decideix trencar tota la relació amb els pares perquè no pot suportar més el model patriarcal amb una mare sotmesa.
L'aniversari tracta un gran tabú cultural i polític. La família com a institució intocable. A la societat es pot trencar un lligam que sigui laboral, et pots divorciar, d'amistat. En canvi, quan el lligam ve de dins de les famílies, això no és possible. Hi ha una raó de sang, una raó arcaica.
Segons l'autor, la novel·la ha tingut tant èxit perquè moltes persones s'hi han sentit identificades.
Almeno 5, 6, 8...
Com a mínim 5, 6, 8, 10 persones venen a la taula on signo el llibre i em diuen: però com ho has fet per saber la meva història?
Aquesta és una història col·lectiva.
Amb això vull dir que és una història col·lectiva i si no ho acceptem, perdem l'ocasió de qüestionar aquest sistema.
Un sistema.
Baiani és professor universitari a Houston, als Estats Units, i el llibre l'ha escrit arran de les històries que li explicaven els seus alumnes sobre violència i dolor familiar.
I encara una cosa més abans dels esports.
3Cat Info.
Joan Trias, bon dia.
Bon dia.
Aquest dimecres neix això que sentíem, 3CAT Info, el nou model d'informatius de Catalunya Ràdio i TV3. Aquí a la ràdio, Catalunya Informació canvia de nom i proposa noves maneres d'informar per ser més entenedora davant la saturació de notícies.
Sí, la futura 3CAT Info de ràdio incorpora una nova sonoritat, més reposada. Xavier Salvà és el coordinador musical del projecte.
Aquest canvi que ens durà a uns informatius més pausats, renovats tècnicament i més explicatius, però conservant i subratllant l'ADN de cada mitjà.
Des dels informatius de ràdio també produïm el nou podcast El Radar, que amb un relat més analític i dirigit per l'Eloi Barrera el podeu escoltar al web, a l'app i també als nous canals que s'obriran de Telegram i WhatsApp.
Buscar una manera diferent d'explicar les notícies, més senzilla, més directa, més planera, adreçar-nos directament a l'oient per explicar-li l'actualitat.
A la pantalla de televisió, el 324 també passarà a dir-se 3CAT Info i tindrà un nou disseny gràfic amb informació escrita i nous presentadors.
Tot això a partir de dimecres, demà passat.
Catalunya migdia.
I ara, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Barça golejant i recuperant sensacions.
Després dels egos que va dir Flick, la resposta de l'equip va ser contundent. Derrotar 6-0 al València. Parlarem del Barça i d'aquesta golejada i el partit de Lliga davant el València, però ja us hem explicat a l'inici d'aquest informatiu tota la ressaca política, sobretot, que ha generat aquesta edició de la Vuelta, que enguany ha estat marcada per les protestes per la participació de l'equip israelià. Avui l'organització ha donat les seves explicacions, n'hem sentit algunes, en una edició que, esportivament, Isaac Vilalta ha guanyat i amb autoritat Jonas Vingegaard.
Sí, i que podria ser una Vuelta recordada, per això que dius, per la victòria del danès, ja que ja té dos tours i una Vuelta, però que, com apuntaves, passarà la història per les protestes, per la presència de l'equip Israel. Ja hem sentit Javier Guillén responsabilitzant la Unió Ciclista Internacional de la decisió de mantenir l'equip israelià en cursa. El director general de la Vuelta també ha parlat del futur. Recordem que l'any que ve el Tour de França sortirà des de Barcelona i ahir alguns mitjans internacionals posaven dubtes a aquest gran depart.
Yo no quiero especular con esa posibilidad. Barcelona va a tener Tour de Francia y va a tener un gran Tour de Francia, pero es obvio que a partir de esta vuelta, pues las entidades internacionales van a tener que tomar decisiones y el ciclismo también va a tener que trabajar en ellas, proponerlas.
En l'àmbit esportiu destacàvem que Jonas Vingegaard ha estat el merescut vencedor d'aquesta Vuelta.
Significa molt per a mi, és la meva primera Vuelta i la primera gran volta en 2 anys. També necessito recuperar-me de tot el que he passat aquests 2 últims anys. La veritat és que em fa molta il·lusió estar aquí i demostrar que segueixo estant a un gran nivell.
Al podi final, Vingegaard, per davant de Joao Almeida i Tom Pidcock, dirigit des del cotxe pel català Àlex Sanz.
I ara sí, parlem d'aquesta golejada del Barça. Els blaugranes van recuperar sensacions. L'equip de Flick torna a semblar-se el de la temporada passada. Després dels primers 3 partits menys lluïts, els blaugranes van tornar a exhibir ahir un joc atrevit, ràpid i amb molts gols. 6-0 al València, a l'estadi Johan Cruyff, i amb uns quants noms propis, Bielcadilla.
Doncs sí, per exemple, els de Fermín i Lewandowski, però també el de Rafinha. Tots tres van fer 2 gols cadascun. I també destaquem el nom de Marc Bernal, perquè va tornar a jugar més d'un any després de la seva greu lesió al genoll. El migcampista va disputar els últims 10 minuts i va assistir Lewandowski en l'últim gol del partit.
No, res, la veritat que és molt especial, estic molt content. M'han vingut tots els jugadors, tots els companys, els de l'estaf, a animar-me i a donar-me les felicitats, i la veritat que estic molt feliç de la tornada.
Fermín va obrir la llauna i també va fer el tercer. L'andalús va celebrar els 2 gols fent petons a l'escut i després del partit deixava ben clar en declaracions a Sport 3 que sempre ha volgut quedar-se al Barça.
Sí, sí, això ho diu tot. Al final jo sempre he volgut estar aquí i bueno, s'ha demostrat i bueno, molt content d'estar aquí, de seguir amb l'equip, amb el club, i i ojalà, espero estar molts anys aquí.
I un altre nom, el de Lewandowski, el polonès, que ahir va ser suplent i va entrar per Ferran, ja ha arribat als 150 partits amb el Barça i els 103 gols són els mateixos que va fer amb el Borussia Dortmund, però allà va necessitar 37 partits més. Ahir, contra el València, Rooney Bardaghi va ser titular en lloc de Lamine Yamal, que va tornar amb molèsties de l'aturada de seleccions i que també es dubta pel partit de Champions de dijous al camp del Newcastle. De Jong, en canvi, avui ha fet l'entrenament amb normalitat i té opcions de poder jugar.
Per cert, que el Barça ha confirmat que la Lliga F, el derbi contra l'Espanyol, serà el 27 de setembre a 6:45 del vespre al Johan Cruyff. El club, però, indica que el partit podria patir canvis de dia i d'hora. Recordem que l'endemà, diumenge 28 de setembre, el primer equip masculí ha de jugar contra la Real Societat i tot apunta que ho podria tornar a fer el Johan, tot i que s'està pendent de diverses opcions de tornar a l'Spotify Camp Nou, però també hi ha l'opció de tornar a Montjuïc, però aquesta també sembla complicada, com a mínim així ho veuen des de l'Ajuntament, ja que aquell dia hi ha el piro musical de la Mercè. Del Barça a l'Espanyol, perquè avui tancant la quarta jornada de primera divisió, ho farà contra el Mallorca, l'RCD Stadium, a partir de les 9 del vespre, mirant d'encadenar 4 partits sense perdre i mantenir la bona dinàmica d'aquest inici de temporada, Sergi Andreu.
Sí, els de Manolo González tenen avui una gran oportunitat per col·locar-se en una situació privilegiada. En cas de victòria, se situaran tercers a la classificació, amb 10 punts de 12, només per darrere del Madrid i del Barça, en el que seria un dels millors inicis de la seva història. El vestidor blanc i blau hi arriba en un context ideal, com explicava ahir a la sala de premsa el tècnic Manolo González.
Arribem bé amb moltes ganes, respira tranquil·litat perquè dins el vestidor tenim un molt bon dia a dia, estem molt a gust i estem bé, estem confiats i estem en bon moment, sabem que és complicat guanyar cada partit, però dins estem forts, estem, bueno, respirar il·lusió, respirar bon rotllo i això és important. I a partir d'aquí, doncs, demà competir al màxim.
El Mallorca hi arriba en una situació no tan bona, només ha sumat un punt en 3 partits i els d'Arrasate han viscut les últimes hores un enrenou extraesportiu protagonitzat pel capità de l'equip, Dani Rodríguez, va publicar un missatge a les xarxes socials dirigit a Arrasate, on es queixava de no haver jugat ni un minut el dia del Bernabéu en la derrota del seu equip contra el Madrid. El Mallorca va decidir aleshores retirar-li el braçal de capità i suspendre'l de sou i feina durant 10 dies. Dissabte passat, Dani Rodríguez va tornar als entrenaments i va demanar disculpes als companys, tot i que serà difícil que, com a mínim, a curt termini, el capità torni a tenir la confiança de Arrasate.
Doncs aquest Espanyol-Mallorca juga a les 9 del vespre. Des de 9:45 podreu seguir la transmissió del partit dins el Tot Gira, Catalunya Ràdio. I el Girona per fi ha sumat el seu primer punt aquesta temporada. Ha hagut d'esperar 4 jornades. Ha estat després de l'empat a 1 d'ahir contra el Celta i això Eduard Solà fa que el tècnic Michel es mostri més optimista.
Sembla que l'arribada dels nous fitxatges millorarà l'equip i, de fet, Michel no ha esperat a fer-los debutar. Ahir a Vigo, titularitat per al davanter ucranès Banat i el migcampista marroquí Unahi i minuts per Brian Hill. En canvi, banqueta per al porter croat Livakovic, que va veure com Gats Anicà era un dels destacats. L'altre, Banat, que segons dades de Marc Domènech, a la transmissió del Girona, a la segona pilota que va tocar gol. Debut en gol, com Dobbik fa 2 temporades. El Girona va estar a punt d'endur-se els 3 punts de Balaïdos, però un penal a l'últim minut, transformat per Borja Iglesias a l'afegit, ho va deixar en un, això sí, el primer de la temporada per l'equip d'un Michel, que ja és més optimista.
Jo he vist l'equip millor. Per mi el resultat és una conseqüència de lo que fem. Avui no hem pogut guanyar, però hem fet un partit més a prop de lo que nosaltres treballem. Ens falta més control, ens falta més pilota, però el Celta és un equip que té aquesta sensació ells de que són un equip que està molt, molt segur de lo que fallin amb la pilota. I per això és difícil jugar avui aquí després de 3 derrotes. Jo miro en optimisme el futur de l'equip.
Ahir també va tornar a tenir minuts Van de Vic després de la seva lesió i també Francesc, que va jugar per primer cop aquesta temporada. Joel Roca va demanar el canvi al descans pel cop que va rebre la primera meitat en una caiguda dins l'àrea i està pendent de proves mèdiques. Tot i sumar el primer punt de la temporada, el Girona continua coempatat a punts amb el Llevant, que precisament serà el rival dissabte a Montilivi.
I el Madrid viu a mig camí de la ressaca de la Lliga i la prèvia de la Champions i molt preocupats pels àrbitres. Abans del partit de demà al Bernabéu contra l'Olímpic de Marsella, bona part de les preguntes a Xavi Alonso, Marcos García, han estat sobre els conflictes arbitrals.
A la gespa de Noeta, l'entrenador del Madrid etzibava l'àrbitre Gil Manzano, que el feien pensar malament sobre les decisions dels àrbitres. Això ho vam poder veure per televisió. I això després que al minut 32 de partit el Madrid es va quedar amb un jugador menys per l'expulsió de Hausen. Aquella mateixa nit el Madrid ja feia córrer que començava a preparar un dossier de greuges que vol presentar la FIFA. Doncs Xavi Alonso ja està d'acord.
Bueno, no es algo puntual, ¿no? Yo creo que el poder defender nuestros intereses es algo legítimo y siempre que el club lo haga así me parece bien.
Per cert, aquest matí uns vampirs, saps aquells que fan els controls antidopatge, s'han presentat a l'entrenament del Real Madrid. Ha corregut de seguida que el Madrid està descontent. És veritat que el Madrid ho està, Xavi Alonso no ho ha admès públicament, i ha corregut ràpidament que eren vampirs de la Lliga. El Madrid no ho diu públicament, però no ha agradat gens que una acció com aquesta es faci en la prèvia d'un partit de Champions. Doncs bé, de la Lliga ens diuen que els vampirs no són seus i que són de l'Agència Estatal Antidopatge, però sí que s'hi han presentat.
10 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després... Closing with every step. One of them's made history, but who gets the gold? El final més ajustat de la història de la Marató.
Catalunya migdia. Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi. Soc pilot de rodes. Model de passarel·la. Xef de cuina. Monitor d'esplai. Reporter intrèpid. Pastor. Mat de renom. Oh. Pilot d'avió. Ara faré tot això i, a més, ho faré bé. Perquè encara sóc jove, no?
8 coses a fer abans de morir, amb Joan Pera. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Molt content, la veritat. O sigui, jo, a veure, m'esperava que podia passar a la final, però clar, un cop passes a la final ja dius, ostres, estic a la final.
Aquest que sentiu és Jaime Guerra, l'atleta català que fa pocs minuts que ha aconseguit la classificació per la final de salt de llargada del Mundial d'Atletisme amb un millor salt de 8-13. Però avui, el plat fort de la jornada és la final de perxa amb Armand Duplantis i un nou possible rècord del món. Ara ho analitzem tot amb el Jordi Lacambra. Jordi, com va la final ara mateix?
Doncs mira, ara mateix la final de la perxa aquí en directe a Tòquio justament acaba de saltar Armand Duplantis superant el llistó del 6-0-0. Per tant, ara mateix el suec Armand Duplantis, el gran favorit, un de les sensacions de Tòquio, liderant aquest concurs de perxa juntament amb el seu gran rival, el grec Emmanuel Karalis. A més de la perxa, en directe també la final del martell femení i justament ara també comença la final dels 3.000 obstacles masculins. A banda d'això, hem vist la classificació per les semifinals dels 400 tanques del noruec Carsten Warholm i també del nord-americà Ray Benjamin, una nova actuació brillant del grec Miltiadis Tentoglu a la llargada, classificant-se amb 8-17 juntament amb el jamaicà Tajai Gale, i també la classificació del valencià Quique Llopis per les semifinals dels 110 tanques.
I ho dèiem abans de la pausa, els primers dies de competició a Tòquio ens han deixat una situació inèdita fins ara. He's closing with every single stride. Sibu on the line. May well have just got there. Wow! We need a photograph. Necessitem una imatge a la fotografia perquè el campió de la marató s'ha decidit a la fotofinish i això, Jordi, no ha estat l'única sorpresa del cap de setmana.
No ha estat l'única sorpresa, però aquest ha estat un moment únic que passarà a la història, el que hem viscut aquí a l'Estadi Nacional de Tòquio aquest matí. Estava tothom pendent de l'entrada dels primers classificats per córrer els darrers 400 metres, quan des de la boca sud han aparegut tres atletes, l'alemany Amanal Petros, l'atleta de Tanzània Alfons Simbu i l'italià Ilias Awani. Anaven junts i en els darrers 80 metres, amb Petros al davant, Simbu ha anat retallant fins a arribar com a primer en el darrer sospir, creuant la meta i tocant primer la cinta amb 3 centèsimes menys que Petros, sent Awani el tercer. Aquesta ha estat la millor imatge d'un matí que ens ha deixat la primera medalla de la història d'un Mundial pel país africà, per Tanzània. A banda d'això, ahir Melissa Jefferson-Guden i Oblique Seville es van convertir en campions dels 100 metres llisos i el francès Jimmy Gressier donava la sorpresa i guanyava l'or als 10.000 derrotant a etíops i canians. De moment, els Estats Units, amb 6 medalles, domina el taulell.
Avui dia, que tot s'ha de fer pràcticament amb cita prèvia, Marc Márquez també ens dona cita prèvia. Diumenge 28 de setembre, a partir de les 7 del matí, en directe per Catalunya Ràdio. El Tro de Cervera es pot proclamar campió del món de motociclisme per novena vegada al Japó. I el Damià Aguilar ha arribat d'Itàlia amb les dades.
Marc Márquez va caure dissabte i el van xiular i insultar.
Tocava hablar en pista.
Diumenge va trobar, diu, un foc interior per sumar l'onzena victòria de Gran Premi de la temporada davant de 91.000 tifosi al Misano Adriático. Però es va haver d'exprimar al màxim.
Por el paddock hay muchísima gente, muchos que me apoyaban, pero también comentarios desafortunados y bueno, esto solo me hace pues, que el fuego de dentro vaya increciendo, como se dice aquí, vaya encendiéndose y he salido más concentrado que nunca, por eso ya desde el warm-up he intentado imponer un ritmo intenso.
Dissabte, 27 de setembre, a la cursa sprint del Japó, el Tro de Cervera pot mirar d'assolir els 3 punts més que li falten respecte a l'Àlex Márquez per ser campió matemàtic, però aquell dissabte no ho podrà ser, haurà d'esperar a diumenge 28 per acabar la feina.
Intentaremos cerrarlo lo antes posible sin volvernos locos.
La d'ahir a Misano és la victòria 99 de Marc Márquez al Mundial. Diumenge 28 podria assolir la 100, guanyant el 7è títol de MotoGP, 9 en total, igualant en títols Valentino Rossi. El nombre d'estadístiques que està trencant o trencarà el Tro de Cervera aquest any és interminable.
Alemanya ha complert els pronòstics i després de guanyar fa 2 anys el Mundial de Bàsquet, ara també s'ha endut l'Eurobàsquet, que es va acabar ahir. Dennis Schröder ha repetit també com a MVP en un campionat d'Europa que té també un regust català, Ernest Macià.
Doncs sí, és el d'un entrenador de 46 anys, nascut a Barcelona, que es diu Àlex Mumbrú, que és el primer entrenador espanyol que guanya un Eurobàsquet, perquè Scariolo, recordem que és italià, va guanyar 4, però és italià, i a més, és la primera persona que el guanya com a entrenador i també com a jugador. Ahir va guanyar-lo com a entrenador. És veritat que amb un hàndicap de salut que ens va explicar ell mateix poques hores abans de la final, dissabte, el tot gira.
Vaig una mica ajustet.
Sí?
Va agafar a la vesícula, tenia unes pedres, va passar una pedra cap al pàncreas i vaig estar 10 dies amb molt de mal a l'hospital, però bueno, hem intentat recuperar, el que passa que bueno, he baixat molts de quilos, en poc temps, estic una miqueta dèbil i bueno, ajudant des de la banqueta, pues, el que pugui, preparant els partits i bueno, una miqueta que la selecció pugui ser campiona.
Doncs pocs jugadors han aconseguit el que ha aconseguit Àlex Mumbrú, és veritat, assegut a la banqueta, però deixant que el seu assistent és qui es desgastés amb els jugadors. Ho ha aconseguit un tal Giannakis, Panagiotis Giannakis, que el coneixereu molt, la gent del bàsquet, l'any 87 i el 2005 ho va aconseguir com a entrenador i com a jugador, i Mumbrú, per tant, d'aquesta manera el succeeix en aquest honor històric per un tècnic, el de Barcelona, que fins ara, com a entrenador, no havia fet cap gran cosa. Aquest és el seu primer èxit.
El personatge que hem triat d'aquest cap de setmana és Natàlia Prosvirnina, una de les jugadores del Reus Ganxets de tenis taula que ha guanyat l'Internacional de Vic, Carles Vila.
La jugadora ucraïnesa va aconseguir la seva segona victòria a Vic a l'Open Internacional, guanyant a la final a la russa Tatiana Garnova per 3-1.
Estoy muy contenta. Es primer torneo después del verano y la verdad que he jugado bien. Me he ido un poco la concentración en el tercer set y después ya estuve mejor. Sí. Me gusta porque es un torneo después del verano para ponerse en forma y probar sus fuerzas. Me parece muy bien, hay buen ambiente, me gusta.
Natàlia Prosvirnina és una jugadora diferent i especial. Primer de tot, és la més veterana a la superdivisió femenina. Als seus 46 anys continua mostrant una gran condició física lligat a una tècnica que ha sabut mantenir malgrat el pas dels anys. Durant molt de temps va compaginar les seves dues passions, el tenis taula i les matemàtiques. De fet, va ser professora de matemàtiques a la Universitat Ramon Llull, tot i que ho ha deixat per centrar-se en ser mare i en la seva carrera esportiva. Va arribar a la Lliga Espanyola el 2010, amb un gran palmarès, amb medalles olímpiques, títols internacionals i també a la Lliga del seu país. Fa 2 anys que juga, com dèiem, a Reus i aquest any tornarà a ser una de les jugadores referents tant a la Superdivisió Femenina com també a la Champions.
I tenim temps per repassar altres informacions del dia. Comencem, Marta García, per l'hoquei.
Perquè ahir es va disputar la final de la Lliga Catalana i el Calafell és el nou campió, va superar el Barça per 4-2 en el pavelló municipal 11 de setembre de Lleida. I en hoquei herba, això era hoquei patins, ara en hoquei herba, la selecció espanyola debutarà en la Pro League d'esta temporada com a anfitriona en aquesta temporada 25-26, en una primera fase que es disputarà del 5 al 10 de febrer. Ja se saben els rivals. El combinat femení tindrà Bèlgica i Alemanya i el masculí jugarà contra Anglaterra i els Països Baixos, que defensen el títol. Segons ha informat la Federació Internacional, la competició s'allargarà fins al 28 de juny amb l'al·licient, a més, que classifica directament per als Jocs Olímpics de Los Angeles 28.
I en futbol sola?
Doncs la selecció espanyola femenina, en este cas, jugarà contra Tailàndia, Colòmbia i el Canadà en la fase de grups del Mundial de les Filipines, el primer de la història en competició femenina. Les jugadores que entrena Claudia Pons ocupen ara mateix la segona posició del rànquing FIFA en este primer mundial i participen 16 seleccions que s'han repartit en 4 grups. Els dos primers de cada grup passaran a les eliminatòries començant pels quarts de final.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A partir de les 7, més esports, ja ho sabeu, com sempre l'antena Catalunya Ràdio amb el Tot Costa, i a 9:45 començarà la transmissió de l'Espanyol Mallorca. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.